Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 15 de març del 2025. Una setmana més hem de parlar de com algunes lleis i normatives fetes des de l'òptica més urbanocentrista afecten negativament a les zones rurals del país. És el cas del tema del transport escolar que els alumnes de Falset han de pagar per poder arribar a l'institut. Com a tot el país, s'aplica la normativa que els alumnes que resideixen al mateix municipi on hi ha el centre no tenen dret al transport escolar gratuït. En principi, la norma sembla lògica. Ara bé, ningú ha tingut en compte que, per exemple, l'Institut de Falset es troba a 2 quilòmetres del nucli urbà i que per arribar-hi caminant s'ha de passar per un camí que no està adequat. Està clar que no es poden fer normatives diferents per cada circumstància, però potser cal que comencem a pensar bé com legislem per tal que aquestes siguin beneficioses per tothom i no discriminin a ningú. Com es diu últimament, hauríem de ser una mica més quirúrgics. De la polèmica sobre el transport escolar en parlarem en aquest informatiu amb el president del Consell de Delegats de l'Institut Priorat, el Jordi Roma. Per altra banda, però, avui també us explicarem que el carrer Josep Campàs de Falset es convertirà en un passeig arbrat i que la zona del Barranc de la Vila, sota Cal Magrinyà, serà un refugi climàtic. Així mateix, també ens farem ressò de que la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades és cada vegada més a prop i que 9 empreses i institucions prioratines se sumen al projecte Oleoturismo España. En l'apartat cultural us explicarem que la Fira del Vi de Falset ja ha presentat el cartell i la imatge gràfica de la seva 30a edició i que ja ha començat el cicle de conferències sobre els 700 anys del Comtat de Prades que impulsa el Centre d'Estudis Falsetans. En els esports parlarem de la Copa Catalana de Pamtrac, que demà se celebra per primera vegada a Falset, i repassarem tota l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! És de sobre conegut per tothom a la comarca que l'Institut Priorat està ubicat fora del nucli urbà. Això suposa que els alumnes hi hagin d'arribar o bé amb el transport escolar o bé caminant a través del camí de la Fuïna. Doncs bé, ara el Consell de Delegats del centre ha fet públic un comunicat en el que demanen la gratuïtat del transport escolar per als alumnes de Falset. És per això que avui tenim amb nosaltres el president del Consell de Delegats, el Jordi Roda. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Si et sembla, comencem explicant la situació actual. A dia d'avui, els alumnes dels diversos pobles de la comarca que estudien a l'institut arriben amb el transport escolar, que és gratuït. En canvi, els alumnes de Falset, no. S'ha de pagar.
Correcte. És a dir, els alumnes que estan fora de la comarca, que viuen en pobles com Guiamets, Marçà, Capçanes, ells tenen gratuït el transport, com és d'esperar, és a dir, ho trobem lògic, ja que no tenen el centre educatiu al seu municipi i, per tant, han de tenir la manera d'accedir-hi. Però els alumnes de Falset ens trobem la problemàtica de que el centre està situat als 1,5, en diversos punts del poble, com la Benzinera està situat gairebé als 1,8 quilòmetres, i tardem 20 minuts en anar-hi, ens trobem amb la problemàtica aquesta, de que si volem accedir al transport escolar hem de pagar el transport i són 30 euros al mes. A part, el camí no està en condicions, és a dir, no hi ha enllumenat, no hi ha carril bici, no hi ha voreres, i per tant doncs, no estan les condicions que hauria d'estar per poder-hi anar adequadament com a alumnes.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, 30 euros cada mes, no?
Correcte, són 30 euros cada mes. Amb la crisi que vivim, per famílies és una despesa afegida i creiem que el més lògic seria que el Departament d'Educació ens donés la facilitat aquesta de que fos gratuït.
Mm-hmm. Sí que hi ha l'opció del camí, no?, que ara ho comentaves, però a banda de que no hi ha enllumenat a l'hivern, se fa fosc més aviat a la tarda i es fa de dia més tard, també. Clar, tot això són uns impediments que, a més, se van veure agreujats pel pas de la Dana, no?, que va provocar afectacions al camí.
Correcte. Quan hi va haver la Dana, el camí l'Ajuntament el va tancar per seguretat, com és lògic, però clar, nosaltres ens vam trobar amb la problemàtica de que en aquell dia no se'ns va donar cap opció més que o trucar als nostres pares perquè ens vinguessin a buscar o haver pagat el transport escolar i poder anar amb el transport escolar. Clar, aquell camí els marges se desprenen perquè les parets són d'arena i hi ha arbres a les puntes. Llavors hi ha arbres que totes les arrels ja sobresurten i en qualsevol moment aquells arbres podrien caure, llavors és un perill.
I és per això que heu fet aquest manifest, no?, que, en què demaneu la intervenció del Departament d'Educació. Ja els heu fet arribar?
Correcte, és a dir, nosaltres com a òrgan d'estudiants que som, hem decidit que això no podia continuar així. L'Ajuntament de Falset ja s'havia queixat en diverses ocasions, però no ho havíem pogut aconseguir i per tant vam decidir doncs, emprendre aquest manifest nosaltres. Encara no els hi hem enviat pel fet de que esperem confirmació del Consell Comarcal, que en principi la setmana que ve ho aprovarien en ple, perquè tinguem aquest suport, no, de les institucions tant locals com comarcals, que també són importants, i ara estem fent difusió per a que els mitjans tant locals com nacionals, com del Camp de Tarragona, doncs facin ressò d'això i sigui tot més fàcil.
Parlaves que esteu esperant la confirmació del Consell Comarcal. De moment, lo manifest ja compta amb el suport tant de la direcció del centre, el Consell Escolar, l'Associació de Pares i Mares, també l'Ajuntament de Falset, i, bueno, que de fet us vau reunir aquesta setmana tant amb l'Ajuntament com amb el Consell Comarcal.
Correcte. Nosaltres vam fer una visita de les institucions i vam fer una ronda de preguntes amb les dues autoritats, tant amb l'alcalde com amb el president del Consell Comarcal. Vam treure el tema i vam parlar-hi. La seva posició és clara i és que, òbviament, el transport escolar ha de ser gratuït pels estudiants de Falset i que faran tot el possible perquè sigui així. A part de les entitats que tu has nombrat, ahir s'hi va haver-hi prioritat, que també ens ajuda doncs, a que puguem aconseguir la fita.
I la demanda és aquesta, no? Aconseguir el transport, la gratuïtat del transport escolar. I per això demaneu, no?, que responsables del Departament d'Educació visitin el centre, visitin l'estat del camí i a partir d'aquí explicar-los tota la situació.
Correcte. Nosaltres, a principis d'any, el que vam fer va ser reunir-nos amb el Sergi, amb el president del Consell Comarcal, perquè ens expliqués com anava una mica tot això del transport. Ens vam reunir centres de la direcció i com a representant del Consell de Delegats m'hi vaig reunir jo també. Ens va comunicar que, clar, que ells sí que són els responsables del transport escolar, però que ells tenen unes partides ja que s'han de gastar això i punt, val? I des del departament se'ls diu això. Llavors, clar, ens va instar a que convidéssim amb aquestes autoritats per aquest motiu, perquè hi ha una normativa rural, hi ha una normativa urbana, però no tenim aquesta adaptació, potser, a les zones rurals com són les de Falset. Llavors, si ells visitessin, potser veurien la realitat i potser emprarien una discriminació positiva per a que es pugui solucionar aquest tema.
Exacte, és com amb tot, no? Una mica, se fa la llei per tots igual, com que Falset té l'institut a dins del seu propi municipi, els alumnes hi poden arribar tranquil·lament a peu.
Correcte.
I, clar, no disposen del transport escolar gratuït, que és per tots aquells alumnes que no tenen el centre, que no estudien al seu municipi.
Correcte, és a dir, nosaltres tenim una realitat, que és que el centre es troba als afores del nucli del poble, als afores del poble, i l'únic que demanem és que se'ns doni una solució per aquest fet, sinó doncs, que el departament canvi el centre al mig del poble. És que no hi ha cap altra solució.
I creieu que us escoltaran al departament?
Estem a l'espera. La setmana que ve, en principi, se'ls farà arribar aquest manifest. Esperem que vinguin al centre i esperem que facin cas a les nostres demandes. Al final, estan als, no al servei de nosaltres, però estan al servei de l'educació i han de resoldre aquestes problemàtiques, és la seva feina. Per tant, creiem i volem creure que sí.
I suposo que el que pot donar una mica més de força és aquesta unitat, no?, per part de tots els agents de la comarca.
Correcte. El que demanàvem, per això ens esperem també el Consell Comarcal, és que tots ens uníssim per a poder aconseguir això. Jo, quan ho vam proposar amb el Consell de Delegats, el primer que vaig fer va ser reunir-me amb els membres del Consell Escolar, que ja està representat doncs, tot el centre, i allí doncs, es va dir però la representant de l'Ajuntament, en aquest cas la Rosa Poy, que és la regidora de Cultura i Educació, va dir, entreu una instància a l'Ajuntament i proposeu això. Al Consell vam dir, si li passem a l'Ajuntament, passem-li el Consell. I quan se va fer públic, vam dir a les associacions del nostre poble i de la comarca que si volguessin unir, que també, perquè com més gent siguem, doncs millor, perquè més força farem.
Doncs queda la crida feta també des de la ràdio, no? Esperem que hi hagi solució, que el departament respongui i que tot se solucioni aviat. Ah, i ens ho vindreu a explicar també. I, bueno, Jordi, moltes gràcies per haver vingut a la ràdio a explicar-nos tota aquesta situació.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. L'Ajuntament de Falset executarà en els pròxims mesos els projectes d'adequació d'un passeig arbrat al carrer Josep Campàs i de restauració de la vegetació de ribera del barranc de la Vila. Tots dos projectes s'emmarquen en les actuacions de millora de l'espai públic per promoure zones ombrejades i refugis climàtics al municipi. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, explica que calia fer un rentat de cara al carrer Josep Campàs.
Hem anat sempre pensant que el Josep Campàs és un carrer en el qual doncs, és molt solitari és molt, i també li toca molt al sol, però és un carrer alhora de molt de pas. I li hem de donar una mica de vida i una mica de color. Llavors, sobretot ombra.
En aquest sentit, doncs, es preveu la plantació de 14 lledoners al llarg de tot el seu recorregut, així com la instal·lació d'un sistema de rec. Tot plegat tindrà en compte els accessos a l'aparcament de l'Euterpe i al futur espai del vi, que ja s'està construint a l'antiga fàbrica de la Falbar.
Aquesta obra bàsicament és amb uns parterres on hi haurà doncs, també algun banc per poder sentar-se i on hi haurà arbres i plantes que donguin aquesta vida amb aquest carrer tan i tan transitat que actualment doncs, també amb un temps, doncs, amb un any potser veurem ja la inauguració de l'espai del vi, d'aquest espai del vi que estem ja fent i que estem que les obres ja han començat i doncs, tota aquesta zona estarà agafant un caire diferent.
Per altra banda, l'actuació al barranc abastarà una superfície de més de 2.000 metres quadrats, en els quals es plantaran una quarantena d'arbres i una setantena d'arbustos i plantes enfiladisses. Tota aquesta coberta vegetal serà autòctona i típica de Ribera i substituirà a la flora invasora que poblava aquesta àrea. A banda de la recuperació de la vegetació de Ribera i de la nova rampa d'accés, també es rehabilitarà la bassa existent sota l'aqueducte de Cal Magrinyà, cap on es conduirà l'aigua de la pluja. Es repararan alguns murs de pedra que estan malmesos, s'habilitarà un tancat com a correcant i se substituiran les lluminàries per un sistema de LEDs.
Davall del pont del Magrinyà, davant de la davall de la d'on hi ha la Casa de la Festa, on hi ha la plaça Neus Català, i allà també hi haurà una zona d'ombreig, on hi haurà un correcant, on hi haurà una zona de, diguem-li, doncs, amb uns bancs, amb uns taules, tot quedarà molt endreçat, amb una rampa per accedir-hi, que pugui, doncs, es pugui accedir doncs, de manera fàcil, i jo crec que quedarà una zona nova, per a disfrutar la gent de Falset.
Les obres dels dos projectes ja es troben en procés de licitació i l'Ajuntament espera que, com a molt tard, estiguin enllestides al mes de setembre d'aquest mateix any. Ja s'ha obert el procés de participació ciutadana del Decret de Protecció Especial de l'Espai Natural de les Muntanyes de Prades, que inclou la declaració com a parc natural, així com el Pla de Gestió de Protecció del Medi Natural i del Paisatge, el seu instrument d'ordenació i gestió. Aquest és un dels darrers passos abans de la posada en marxa definitiva del parc, que tindrà el nom de Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Tots els documents es poden consultar a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat Participa. Així mateix, s'han programat 6 sessions informatives per explicar els detalls del projecte, aclarir dubtes i facilitar la participació de la ciutadania. El procés de participació es tancarà a principis de maig per estudiar les aportacions i decidir tècnicament quines es poden incloure en el decret. A partir d'aquí s'obrirà un tràmit d'audiència i informació pública prèvia a l'aprovació definitiva de la creació del Parc Natural. El nou Parc Natural serà el segon més gran de Catalunya, ja que inclourà fins a 3.700 hectàrees de 24 municipis de l'Alt Camp, el Baix Camp, les Garrigues, la Conca de Barberà i el Priorat. Concretament, a la nostra comarca, el Parc Natural incorporarà part dels termes municipals de Cornudella, Ulldemolins i Porrera. Fins a 9 empreses prioratines s'han adherit al projecte Oleoturismo España, una iniciativa impulsada per diverses diputacions de l'Estat, entre les quals la de Tarragona, que té per objectiu generar un producte turístic singular entorn a la cultura de l'oli d'oliva verge extra a nivell estatal. Ho explica el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i alcalde de Falset, Carlos Brull.
És un projecte amb diverses diputacions compartit, és un projecte doncs, que és per a potenciar tot el món de l'oleoturisme i cada diputació se n'encarrega d'una sèrie d'accions. I la Diputació de Tarragona amb el president, amb la Patronat de Turisme i amb projectes europeus, doncs, hem desenvolupat l'acció de formació. Bàsicament de formació, s'ha també redactat un pla estratègic on hi ha tota una sèrie d'accions que s'han d'anar desenvolupant per potenciar l'oleoturisme.
En aquest sentit, doncs, en una primera fase del projecte, el Patronat de Turisme i l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de Tarragona han dut a terme diferents actuacions amb l'objectiu de crear una experiència oleoturística a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre basada en el paisatge de l'olivera i la cultura de l'oli d'oliva, representada per les tres denominacions d'origen protegides de la demarcació. Així mateix, durant aquesta fase també s'han buscat agents que s'adherissin al projecte, que finalment han estat 29, entre organismes públics, cooperatives i empreses oleoturístiques. D'aquestes, 9 han estat del Priorat. De fet, la nostra comarca és la que més adhesions al projecte ha sumat. Per Brull, això demostra la importància que el sector primari té per al desenvolupament econòmic del Priorat.
És una prova més d'aquesta sensibilitat que hi ha a la nostra comarca doncs en el sector primari, no? I que el sector primari pot formar part de la, és un gran gruix de l'economia de la comarca, tant el sector vitivinícola com l'enoturístic, com l'oleoturístic i també, evidentment, doncs, les cooperatives.
L'Oficina de Turisme del Consell Comarcal del Priorat, les cooperatives de Cabassers i Falset Marçà, el Celler Marroig, així com els molins Miró Cubells de Cabassers, Priordei de Margalef, els restaurants El Cairat i Mas Trucafort i l'agrobotiga Priorat Natur de Falset són les empreses i institucions prioratines que s'han afegit al projecte. Durant la segona fase del projecte Oleoturismo, que es preveu que acabi al mes de setembre, es faran accions de formació i acompanyament a les organitzacions que hi participen per tal de coordinar les diverses experiències que s'ofereixen i millorar-ne així la seva qualitat. Ahir divendres va tenir lloc la primera de les tres conferències que el Centre d'Estudis Falsetans ha organitzat en el marc de la celebració del 700 aniversari del Comtat de Prades. Tal i com explica el seu president, Anton Vidal, han volgut posar el focus de les jornades en l'art medieval.
La idea era fixar una mica doncs, amb l'art en aquesta època, és a dir, finals del romànic, principis del gòtic, no estava massa treballat, és a dir, a les jornades anteriors que havien fet sobre la baronia intensa s'havia parlat bàsicament d'història, dels fets, dels llocs, i aleshores doncs, ara doncs, enguany, doncs, com a centre d'estudis, nosaltres vam voler remarcar una mica tota aquesta part sobre l'art, no?
Així doncs, en aquesta primera xerrada, que també formava part del programa de les terceres jornades de la baronia d'Entença, el doctor Miquel Àngel Fumanal va parlar sobre art i arquitectura medieval a la baronia d'Entença. Per altra banda, el proper divendres, dia 21, el doctor Manuel Romero farà la conferència El Castell de Falset, centre neuràlgic del Comtat de Prades. Segons Vidal, la importància que va adquirir Falset en aquesta època era deguda a la seva proximitat a les mines de plata de Bellmunt i el Molar.
El que es pot dir que era un punt neuràlgic a nivell econòmic per la baronia d'Entença ja, i en canvi, naturalment, doncs, pel Comtat de Prades, és a dir, tant el fill de Jaume II, el Berenguer, com en Cabat, el seu germà, l'infant Pere, van ser els que van portar, bàsicament l'infant Pere, va ser el que va portar doncs, la importància del punt neuràlgic aquest, és a dir, durant una vintena d'anys va administrar des del castell de Falset gairebé la corona catalano-aragonesa. Per tant, no deixa de ser una cosa important. La plata, provenent de la partida dels Esparvers, de la partida dels Aiguassals, és a dir, tocant a Bellmunt, bueno, recordem que Bellmunt Va ser una població fundada a partir del 1700-1600, però que al seu moment, és a dir, no hi havia població, simplement hi havia les mines que, bueno, el personal extraia el mineral, no?
El cicle de conferències del 700 aniversari del Comtat de Prades acabarà el dia 28 amb la ponència de la doctora Marta Serrano, que girarà al voltant dels lleons que es poden veure a la pila baptismal de l'església de Santa Maria de Falset.
Com a fet, no sé si curiós, però sí interessant, doncs, com que quan se va comentar, doncs, de que aquestes dues peces que són, és a dir, com aquell que diu, són sostenidors d'un sarcòfag, teòricament, no tenen res a veure amb la pila baptismal, però sí que suposa que, doncs, en el seu moment, quan la van portar el 1700 a l'antiga pila baptismal de l'església de Santa Maria, la de que hi ha avui dia, doncs aquests lleons, doncs, devien tindre una certa importància perquè els van portar cap allí, no? I aleshores, doncs...
Fa uns dies es van fer públics el cartell i la imatge gràfica de la 30a edició de la Fira del Vi de Falset, que se celebrarà del 2 al 4 de maig. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, valora que en aquestes 3 dècades la fira ha crescut i s'ha consolidat com un referent del món vitivinícola, gràcies a que les institucions, denominacions d'origen i cellers han remat sempre en la mateixa direcció.
30 anys de Fira del Vi de Falset, i una fira que, doncs, ha anat creixent, una fira que ha anat consolidant-se, una fira que dintre del sector, pues, han obert, és de les fires considerades de les millors fires, han obert del sector vitivinícola. Tenim la sort de poder tindre les dues denominacions d'origen i els cellers que formen part de les denominacions d'origen, i, bueno, treballant-la i preparant-la per ser una nova edició, per ser una 30a edició, doncs, digna, i que funcioni com han anat funcionant totes les fires, no?
Tot i que no s'ha previst cap acte especial per celebrar els 30 anys de la Fira del Vi, des de l'organització s'està treballant en un documental que repassarà les 3 dècades de vida de la Fira, des dels inicis, en què ni tan sols existia la DO Montsant i la DOQ encara no era una denominació qualificada.
No hi ha uns actes allò especials, sí que estem preparant un documental d'aquests 30 anys, i aquest documental ja l'hem començat a treballar aquesta setmana passada, pues, hi haurà entrevistes i xerrades amb els protagonistes també d'aquests 30 anys de fira.
Per altra banda, la fira també seguirà treballant rere alguns dels objectius dels darrers anys, com per exemple potenciar la venda directa de vi per part dels cellers a peu d'estant. És per això que el certamen tornarà a comptar amb un punt de recollida de vins per als visitants, de manera que la compra de vi sigui més fàcil i còmoda i que els compradors no hagin de carregar les caixes fins als seus vehicles particulars.
Consolidem un any més el magatzem del vi, per poder facilitar la compra de vins a tots aquells que ens visiten a la fira, i també, doncs, els espais, consolidar aquests espais que siguin així amables, que siguin agradables, que es pugui passejar, que es pugui caminar, i amb alguna sorpresa més.
Pel que fa a la imatge de la fira d'aquest any, torna a ser obra de la dissenyadora de Falset, Maria Sedó, i és una continuació de la línia gràfica dels darrers anys, que remarca el vincle entre el present vitivinícola de la comarca i la seva llarga tradició agrícola.
Intentem, doncs, que sigui una fira cada vegada més sostenible, una fira amb una imatge, amb una imatge gràfica, colors, que tot, doncs, sigui, doncs, també dintre de l'entorn que busquem de l'espai firal, i una mica, doncs, que vagi en context amb tota la línia que portem, no?
Així mateix, l'alcalde també remarca que l'objectiu és aprofundir i conservar tota la part cultural i gastronòmica que va lligada a la Fira del Vi i tots aquells actes que s'organitzen en molts pobles de la comarca durant aquell cap de setmana.
Conservar els espais, conservar també la part cultural, la part de música, la part de gastronòmica, la part del wine lover, on hi hagin els tastos, i continuar, doncs, sota el paraigües de la Fira del Vi, doncs, amb tots aquests actes que es fan a diferents pobles del Priorat i cellers, doncs, que sota el paraigües, com diem, de la Fira del Vi de Falset, es munten durant aquest cap de setmana tots aquests actes.
Paral·lelament, la Fira del Vi de Falset treballa en diversos actes relacionats amb la proclamació de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia.
Bàsicament, també amb l'espai gastronòmic de la fira, doncs ens servirà per poder mostrar aquesta gastronomia al voltant del món del vi, del sector vitivinícola, de la nova gastronomia, no? Tot i així, estem treballant dintre de lo que és l'Ajuntament de Falset. Ja fa uns anys que estem amb aquesta marca Fira del Vi de Falset, incloem també Fira de Sant Andreu, Fira dels Rancis, Fira dels Ancestrals, Fira del Vi, no? Llavors estem començant a treballar l'opció, la possibilitat de a la Fira de Sant Andreu fer algun acte dintre dels actes de la Regió Mundial de la Gastronomia, un acte amb la carn de caça. Com bé sabeu, a l'escorxador ara es comença a utilitzar per a semi-elaborar carn de caça amb caçadors d'aquí del Priorat. I llavors es vol fer doncs aquesta jornada gastronòmica que estem començant a preparar-la i que doncs podria materialitzar amb un sopar o amb un dinar popular amb carn, sobretot de porc senglar i cabirol.
A dia d'avui ja són una cinquantena els cellers inscrits a la Fira del Vi. Des de l'organització consideren que és una xifra prou bona quan encara falten més de 2 mesos per al certamen. Finalment, la Fira aposta un any més per la fórmula que va iniciar-se just després de la pandèmia de la Covid, és a dir, 2 fires en una. D'una banda, la Fira presencial del cap de setmana del 2, 3 i 4 de maig i d'una altra, un programa de tastos als cellers al llarg de tot el mes de maig. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Falset acollirà aquest diumenge la Copa Catalana de Pumptrack de la Federació Catalana de Ciclisme. Aquesta segona prova del calendari reunirà un centenar de participants comptant totes les categories, una xifra d'inscrits de les més elevades fins a la data. S'hi donaran cita a reconeguts riders com Roger Farré, campió de Catalunya i d'Espanya en la categoria cadet l'any 2024, Marc Farré, campió de Catalunya en la categoria infantil el 2024, i Berta Martínez, campiona de Catalunya l'any 2023 i subcampiona l'any passat en categoria júnior. Ho explica el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Jordi Montaner.
El dia de la inauguració va vindre la campiona de Catalunya, que era la Berta Martínez, que és de Valls, i aquest cap de setmana passat també ha vingut a entrenar, vindrà també al campionat. Llavors tenim 2 nois de Torregrossa, que són el Roger i el Marc. El Roger és campió d'Espanya tant l'any 23 com el 24 i de Catalunya també l'any 23 i 24 i doncs ha vingut també aquest cap de setmana anterior a entrenar amb son germà, que ell també doncs ha sigut subcampió d'Espanya i també doncs dins el top 10 d'Espanya del Pumptrack.
Inaugurat oficialment l'octubre del 2024, el circuit de Pumptrack de Falset és un dels més recents del territori català. Amb un recorregut que supera els 200 metres, és considerat un circuit molt tècnic i ràpid. Els participants hi trobaran pedals força pronunciats, tant a dreta com a esquerra, i més de 30 dubis. El traçat és d'àmplies dimensions i està pensat per donar llibertat de moviments i potenciar les inèrcies que permeten superar els elements del recorregut. Segons Montaner, el Pumptrack és un esport que, si bé és poc conegut pel públic general, té moltíssima afició.
És al final desconegut o no, saps? És al final és una cosa que no l'havíem vist aquí al territori, o sigui, ja és a nivell de la part sud de Tarragona, i a poc a poc, doncs, després de Falset, ja se'n va fer una Vilaseca i que se n'ha fet un de, em sembla que és el més gran d'Europa, o sigui que és una cosa que està tenint estirada.
Amb la inauguració del circuit i de la mà del Bike Park Costa Daurada, aquest curs s'ha organitzat una activitat extraescolar de Pumptrack en la qual hi participen alumnes de l'Escola Antoni Vilanova i de l'Institut Priorat.
Hi ha uns 15 alumnes, o sigui que força bé, i doncs, bueno, a poc a poc, si doncs ara fas i montes una Copa Catalana, potser doncs també s'acaba aficionant més gent i poder tindre, doncs, la veritat, donar-li més sortida, més de la que tenim, perquè, o sigui, abans, així, no?, que quan sortíem del col·le era les escoles, i ara quan se surt del col·le és el Pumptrack, i doncs, bueno, això vol dir que el dinamisme que dona està molt bé.
Finalment, Montaner també creu que el circuit de Pumptrack ha esdevingut un atractiu turístic més per Falset.
És una possibilitat més que tens, a part de, doncs, tens, evidentment, tota l'oferta gastronòmica i del vi i del tot el que tenim, doncs també hi ha la part més lúdico-esportiva, amb totes les rutes que tenim aquí saludables i rutes que tenim per cap a Sant Gregori, cap a Morral, cap a tot això, i ara, doncs, també tenim el circuit del Pumptrack per, doncs, tindre, doncs, una altra oferta a nivell de turisme de Falset.
Música. Repassem ara els resultats i l'agenda dels equips de futbol i futbol sala prioratins. En la passada jornada, el Falset Esportiu va aconseguir un punt després d'empatar a un gol al camp del Riudoms. Els falsetans es van avançar al minut 32 gràcies a Jaume Montalvo, si bé l'equip del Baix Camp va aconseguir firmar l'empat en els darrers minuts del partit. D'aquesta manera, el Falset continua una setmana més, 14è a la classificació, ara però amb 20 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, l'equip de la capital del Priorat té un partit complicat a casa contra el líder, el Torreforta. El maig es disputarà avui a 6:15. Qui es queda sense puntuar una setmana més és el Porrera, que va sortir golejat del camp de la Selva per 7-0. Els prioratins no van poder fer res contra un rival que va ser clarament superior. Així, el Porrera continua cuer amb 13 punts, els mateixos que el seu rival d'aquest cap de setmana, el Miami. El partit es disputarà aquesta tarda a les 5 al camp municipal dels Porrerans. En futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 11-10 a la pista de l'Aula Esport de Reus. Tot i fer un bon partit, els darrers 10 minuts van ser un desastre per als prioratins, que van encaixar 6 gols i es van deixar remuntar. Malgrat la derrota, però, els cornudellencs continuen líders amb 43 punts, 8 més que el segon classificat, el Club Futbol Sala Reus. Demà a les 7, els del nord de la comarca reben un dels equips de la zona baixa de la taula, el Tecnovit Alforja B. I a segona catalana, el derbi entre els Guiamets i el Marroig es va salvar amb un empat a 3. Els guiametans es van avançar els primers al minut 19 gràcies al gol de Xavi Bonet. Amb l'1-0 es va arribar al descans, però a la represa, Bernat Fernández feia l'empat de penal al 26. A continuació, els marroixans es posaven 1-3 gràcies a 2 gols en tan sols un minut, obra altra vegada de Fernández i de Xavier Carrascosa. Els guiamets, però, no es va arronsar, i Oriol Pena va fer 2 gols als instants finals del partit que establien les taules al marcador. Per la seva banda, el partit del Capçanes a la pista del Vilanova d'Escornalbou es va suspendre. D'aquesta manera, doncs, la classificació del grup 12 de la segona catalana queda amb el Marroig en quarta posició amb 27 punts, el Capçanes és desè amb 12 i els Guiamets 11è amb 10. En aquesta jornada, el Capçanes rep el Riudecols avui a les 6, mentre que demà el Marroig jugarà a les 12 a casa contra el Maspujols i els Guiamets visitarà la pista del Vinyols B a les 5. En futbol sala femení, el partit del Capçanes també es va ajornar. Aquest cap de setmana, les capçanenques visiten la pista del Reus avui a les 8. Per la seva banda, el Priorat Nord va aconseguir un empat a 3 gols davant del Gandesa. Per les del nord de la comarca van marcar Júlia Quero i Júlia Truits. Avui a les 6, les noies juguen a la pista del Vila-Rodona. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens han portat pluges, unes pluges que no estan molt intenses, però sí persistent, i a base d'hores de ploure, les quantitats ja són importants. Per aquest cap de setmana, la situació es presenta per avui dissabte ja més tranquil·la que no pas ahir divendres. Les pluges han desaparegut i ara entrem en una situació d'entrada de vents del nord, baixada les temperatures i pel diumenge que la situació es mantindrà. Per la propera setmana, possiblement ja que a mitjans de setmana o abans, tindrem un altre tant de precipitacions, donada que noves pertorbacions atlàntiques apunten a la península ibèrica i ens podríem també afectar aquí les nostres comarques. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1694, una important nevada afectava la ciutat de Còrdoba.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.